Dona Estic, amb Meritxell Bautista.
El voto femenino, el poder está en vuestras manos.
A nadie le importa eso.
A algunas sí, así que no seas bocazas.
Toda la vida he sido respetuosa. He obedecido a los hombres.
Eres una esposa, mi esposa. Y ese es tu papel.
Ya no puedo seguir así.
Fa un segle, com explica la pel·lícula Sufragistes, les dones van lluitar per aconseguir el dret a vot i com això tot s'ha hagut i s'ha continuat lluitant. Diumenge passat van fer un programa especial dedicat a les dones, va ser la nostra manera de sumar-nos fermament al Dia de la Dona Treballadora el 8 de març, el dia que centenars de milers de dones van sortir al carrer a reclamar la igualtat d'una vegada per totes. La lluita ha de continuar, oi, Meritxell Bautista, dona TIC de Revolució, ha de continuar i amb més contundència que mai, no, Meritxell?
Doncs bona nit, Chantal. Sí, la revolució és imparable i a més els carrers ja ho diuen, no? La revolució serà feminista o no serà.
Molt
per tant,
bé.
Aquí estem.
La lluita feminista hauria d'avançar a velocitat que ho fa la tecnologia. Justament d'aquesta qüestió ens ve a parlar la convidada de la Meritxell Bautista, una dona a qui admirem molt, que ja va venir també al programa fa uns mesos. Bona nit, Carme Pairó.
Molt bona nit.
Què tal?
Chantal, Meritxell. Gràcies per convidar-me de nou.
Molt bé. Benvinguda al Revolució. De seguida parlem, volies dir alguna cosa de la Carme? O hem...
Doncs, home, si de resumir el gran currículum de la Carme és complicat. La Carme és periodista, especialitzada en tecnologies de la informació i de la comunicació, i a més és l'autora del treball de recerca de l'informe d'intel·ligència artificial, no? El que venim a parlar avui.
Molt bé. Qui domini la intel·ligència artificial dominarà el món. Aquesta és una frase que diu moltes vegades la Txell. Ara ens explica per què ens impactarà tant. Sí, d'on has tret aquesta frase?
Doncs mira, no és meva. M'agradaria dir que és meva, però no és meva. Qui ho ha dit és la Cristina Aranda. La Cristina Aranda és experta en l'aplicació de llenguatge natural a intel·ligència artificial, una aragonesa de pro, defensora de les dones, i el que diu és que la intel·ligència artificial està present en el nostre dia a dia, des dels mapes que fem servir en els nostres mòbils fins a les suggerències dels continguts de les nostres apps de música o dels nostres programes, no, que tenim al mòbil. Clar. Per tant... també ho diuen del 5G, també t'he de dir que jo aquesta frase també he sentit que qui domini el 5G, d'aquí les batalles que hi ha, dominarà el món. Per tant, estic totalment acollonida, t'ho he de dir.
Carme, aquest estudi de l'intel·ligència artificial, què ens vols dir? Quines conclusions heu arribat?
Doncs aquest treball de recerca que he fet, que forma part de l'informe Intel·ligència Artificial Decisions Automatitzades a Catalunya, parla de com els algoritmes de decisió automatitzada, que li he posat a l'acrònim tan xulo com ADA, us agrada, parla com ja estan implementats en molts serveis i en moltes apps que nosaltres utilitzem. La intel·ligència artificial està a les nostres vides i el que he fet és, en un to molt divulgatiu, perquè tothom ho entengui, posar més de 50 exemples d'on estan aquesta mena d'algoritmes en l'àmbit de la salut, de l'educació, àmbits laborals, el comerç, la banca... el periodisme, que ja els algoritmes ja fan notícies, sí. I a través d'aquests exemples doncs la gent es pot fer una idea. I una part molt important, he volgut acabar aquest treball de recerca amb una part dedicada a l'ètica. Ja tenim molt present els aspectes més ètics en l'aplicació de la intel·ligència artificial.
Posa'm algun exemple concret que em deies. He baixat algun exemple, que entenguem tots.
Doncs a veure, els algoritmes ja ens ajuden a entendre o extreure conclusions sobre malalties. També ajuden molts doctors a diagnosticar aquestes malalties i són molt bons, per exemple, per gestionar hospitals, per gestionar els recursos, el personal, etc. D'acord? En reserves d'habitació d'hotel, els algoritmes ja poden saber quan s'anul·laran aquelles habitacions que prèviament s'han reservat, de manera que qui té l'amo de l'hotel pot decidir si perd o no, o si oferta més o menys habitacions per no perdre tants diners, no? En l'àmbit del treball, per exemple, un algoritme, quan et fan una entrevista de feina, per visió per computador, que és que hi ha una càmera i hi ha un programa que pot detectar les teves microexpressions facials i dir-li a la persona que t'està entrevistant emocions com la de por o inseguretat, encara que tu intentis camuflar-lo una mica, no? I a l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, aviat hi haurà un servei de ajudar a donar més àgilment els ajuts socials a famílies necessitades. Per tant, veiem en aquests exemples que la intel·ligència artificial té usos molt bons, només s'han de conèixer també una miqueta els riscos.
Clar, gràcies a la intel·ligència artificial també truquem a l'Ajuntament i un bot ja li podem pagar les multes, que això no fa gaire il·lusió, però també ens passa. Meritxell.
Bueno, jo el que he de dir és que hi ha una cosa que em preocupa de tot això, i és que segons els creadors d'intel·ligència artificial són en un 80% homes, homes blancs, heterosexuals, de cultura jueva cristiana, i això ens deixa la resta amb situacions doncs complicades, no? Perquè tots aquests algoritmes estan creats
per homes, base
per homes i d'una determinada cultura, per tant això pot apartar altres segments de la població.
Això
no?
Vam parlar en el Revolució TV3 en algun programa, i és un problema això, que els programadors siguin homes, Carme, i d'aquesta intel·ligència artificial i d'aquests algoritmes.
És un dels temes que més està sobre la taula, sobretot perquè no és que siguin homes, no? És que això comporta biaixos en el disseny dels algoritmes, biaixos que són com en les persones, totes i tots tenim prejudicis, doncs podríem dir que els algoritmes tenen aquests biaixos perquè veuen bases de dades del passat, i llavors aquestes bases de dades, si estan esbiaixades, podem perpetuar en el futur errors o situacions que ara no voldríem, no?
Clar. Sí, ja esteu incorporant intel·ligència artificial ja també a la vostra empresa?
Doncs sí, ho hem de fer perquè necessitem conèixer, evidentment, quines són les necessitats dels nostres clients i donar solucions doncs a les seves qüestions i als seus problemes, no? Ara s'està fent des de la part d'atenció al client, on detecta doncs els problemes o les necessitats que poden tenir, des del control de saber si hi ha un problema en el seu router i per tant solucionar de manera ràpida sense generar una trucada que pugui doncs retardar, no? aquesta solució d'aquesta incidència, i per tant hi estem treballant des de fa ja algun temps.
Llàstima que amb la intel·ligència artificial encara no podem acabar amb el coronavirus, que és el tema que centra l'actualitat, però Carme, altres funcions molt importants d'aquesta intel·ligència artificial que volies destacar.
Moltíssimes, i el que és important és sobretot destacar que la intel·ligència artificial és aquí, la tenim, ens agilitzarà i ens ajudarà d'ara en endavant a molts processos. El que també és important posar sobre la taula tots els aspectes ètics, de que hi hagin els menys biaixos possibles, que això no discrimini les dones com s'ha fet en èpoques anteriors, o perquè els algoritmes estan dissenyats només per homes. Després, que hi hagi una possible explicabilitat de com han decidit les màquines, han pres una decisió de manera automatitzada. Si tu t'ha discriminat, tu vols saber el per què, no? I que donin una explicació, que siguin fiables, etcètera. Ho tindrem. Aviat estarà tot el que és a Internet de les coses, recollirà dades, tot funcionarà de manera automatitzada, i hauríem de tenir la capacitat de controlar aquest moment i de ser conscients com a ciutadania de que això s'està aplicant.
La mujer con la que salgo, Samantha, es un sistema operativo.
¿Estás saliendo con uno ese? ¿Y qué tal?
Me siento muy unido a ella. Cuando hablo con ella, noto como que está conmigo.
Quiero aprenderlo todo, sobre todo. Quiero descubrirme a mí misma.
Yo también quiero eso para ti.
Per acabar, Carme, i escoltàvem aquí la pel·lícula Her, no? Quan algú s'enamora d'un sistema operatiu. Això sí que, Carme, em deixaràs tranquil·la, que no ens enamorarem d'un sistema operatiu.
Encara queda.
Ja dic, bueno, jo no m'enamoraré.
Cadascú que faci el que vulgui.
Tu sí?
No, cadascú que faci.
Jo sóc de tocar, no sé com explicar. Jo necessito.
Ara amb el coronavirus ho tens.
Amb el coronavirus potser, estic patint.
Potser ara tenim un període en què la gent practica enamorar-se d'un sistema virtual perquè només es relacionarà a distància.
Clar. Escolta, ens ha agradat molt conèixer aquest estudi i aquest treball que esteu fent, que estàs fent la Carme Pairó, aquesta intel·ligència artificial i tot el que implica. Per tant, segurament ens sentirem a parlar més, d'aquest aquest estudi i segurament tornarem a sentir a la Carme. A Meritxell, gràcies com sempre per ser-hi i una abraçada a les dues. Gràcies.